UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Hoy emitimos el último programa de la temporada 2018-2019 de Derribando Muros. Nos estáis escuchando un lunes más. Es la una del mediodía. Soy Beatriz Muñoz y seré la encargada de presentar y guiar el programa de hoy, junto a dos compañeras más, Amparo Calabuch, profesora del área de Derecho Constitucional, y Andrea Mirambey, estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Comenzamos un lunes más, emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández. Hoy hablaremos de Derribando Muros a través del arte y tendremos el placer de entrevistar a María Murnau, conocida como feminista ilustrada, y a Ame Soler, de Tres Voltes Rebel. Junto a ellas queremos hacer ver otra forma de mostrar y opinar sobre política, movimientos sociales y concretamente sobre feminismo. Tres Voltes Rebel Nice en maig de 2017. És un projecte artístic pensat per a transmetre un missatge reivindicatiu, feminista i socialment compromès, fusionant l'il·lustració i la música. Agafa com a referència frases de cançons de grups del País Valencià o de Catalunya, generalment, grups compromesos i en lluita per transformar-les en l'il·lustració i així crear un nou mitjà visual de difusió d'aquestes idees. Darrere d'aquest projecte està Ame Soler, graduada en Belles Arts i especialitzada en il·lustració. Va néixer al Musafes, València, i avui en dia resideix a Barcelona. Bona vesprada, Ame.
Què tal?
Per què Tres Voltes Rebel? Per què? Amb quina intenció vas crear Tres Voltes Rebel i per què vas posar aquest nom?
La intenció, bueno, era ben senzilla, és que era un treball del màster que estava cursant i havia de fer una sèrie d'il·lustracions d'alguna cosa, d'algun tema que em motivés, no?, en aquell moment. I bueno, vaig agafar tres imatges icòniques que tots tenim en la retina de tres dones fortes i les vaig reinterpretar i les vaig fer il·lustració. I, bueno, en un principi volia agafar un pseudònim, no?, per parlar d'això, i em va vindre a la ment, pues, suposo que de casualitat, no?, estava ahí en el meu subconscient, l'expressió de Tres Voltes Rebel per el poema d'Ibiza de Maria Mercè Marçal.
Sí.
Que recordo que em va marcar moltíssim a batxillerat. I bueno, vaig nomenar així la sèrie, després va convertir-se en una pàgina d'Instagram i a dia d'avui pues, és el meu projecte principal, no?
Clar, has creat un moviment molt fort perquè tot el món, totes les persones que estem, sobretot al món feminista, coneixem el projecte, el compartim i bueno, fem consum d'ell, no? Perquè a la fi expresses mitjançant unes il·lustracions veritats.
Estic superagraïda perquè, clar, jo en ningú moment m'esperava que això arribés a ser el que és avui dia, no? Però suposo que bueno, al principi tenia això, el pseudònim de Tres Voltes Rebel, ni siquiera deia que era jo, que era Ame, no? Sí. La que estava darrere. I suposo que això em feia sentir-me una miqueta més lliure i parlar de coses que realment m'afectaven o coses que realment cada dia pues, pensava i bueno, que me feien reflexionar, no? I clar, suposo que les persones que em seguiu pues vos passa el mateix i arribeu a pensar el mateix, perquè al final vivim la mateixa societat, els moves les mateixes coses i suposo que és aquesta empatia que fa que a la gent li agrada el que faig.
Sí, efectivament, al final, a la fi, les dones tenim certs tabús que parlar, com per exemple tu parles de la menstruació o de alguna agressió masclista i no ho contem per vergonya i tu ho has volgut plasmar a través de les il·lustracions donant-li totalment una com una naturalitat que no se té, no? Creus que l'art és un gran aïllat feminista?
Jo penso que sí, i a més a banda de que considero que l'art és un aïllat perfecte de qualsevol lluita, és a dir, no entenc que un artista treballant o creant en el seu temps sense tindre un context social de l'època. A banda, pense que bueno, que com que amb l'art podem transmetre d'una manera més ràpida que amb paraules, pot ser, i a dia d'avui, en aquesta societat en què consumim imatges d'una manera brutal, que tota la info que ens arriba estem sobrecarregats, pot ser veure en 3 segons una il·lustració i que te pugui transmetre ja, o poder llegir una vinyeta, no? Que t'arribi ja tot tan ràpid, pot ser sí que agafa la teva atenció, no? Perquè si has de... És molt trist dir-ho, però és que a dia d'avui que te pugues llegir un llibre significa que has hagut de triar entre moltíssims. Abans, a banda, estem super sobresaturats tots de feina, els estudis i tal. I el poder dedicar el teu temps com a parar-te a llegir una cosa i tal, és molt difícil. Per això penso que l'art gràfic és super necessari en el dia d'avui.
Sí. Creus que l'internet, el món de l'internet, l'Instagram, tal, és un aliat o és un enemic en el món de l'art? Perquè també hem vist en algunes ocasions, no, que hi ha gent que utilitza les imatges sense permís de res, i clar, això a la fi tampoc és bo, no? Però sí que és veritat que, com tu has dit, és un canal molt directe que arriba a molta gent. Com ho veus tu?
Jo considero, a nivell personal, te responc i te dic que jo, si no fos per les xarxes socials, per exemple, no podria treballar de la il·lustració de dia d'avui, perquè la gent no em coneixeria i bueno, i no em contractaria, no? Així, no? O sigui, així de senzill. Sí. Però, clar, el problema és que una vegada tu poses les teves imatges a les xarxes, i la gent comença a considerar que les imatges són públiques, que ja no pertanyen a qui les ha creat, i el problema està en no donar-li valor a qui crea, no? O sea, quan vegem una imatge per internet, per exemple, a mi sap greu quan algú diu, no, és que jo m'he encontrat esto per internet. Mm. Ja, bueno, però és que segur, o sea, com a que a dia d'avui encara no creen artes robots, sí, segur que hi ha una persona darrere d'això. Si vols utilitzar-la o si vols fer qualsevol cosa, assegurar que tens permís o que és una imatge lliure. Però, clar, això és com una mica difícil de... És una pedagogia constant que hem d'estar fent els artistes en internet, o sigui, en les xarxes socials i tal, i crec que bueno, que hauríem de començar a ser considerades uns professionals en el nostre camp, igual que qualsevol altre camp.
Sí, és com que falta un poc de conscienciació en aquest tema, de dir, a la fi és un treball meu i no té per què ningú compartir-lo sense el meu permís i sense... Perquè és algo teu, en altres treballs no s'utilitza, no?
Claro, claro.
Perquè a l'hora de quan vas començar el teu moviment, perquè jo a la fi pense que el teu Instagram és un moviment social molt potent, per què vas triar el feminisme, no? Perquè, bueno, també hem vist que has reivindicat altres coses, com tema del País Valencià o els Països Catalans, però sobretot, no, t'has centrat en el feminisme. Tu parlaves d'eixes tres dones, però hi ha alguna cosa més que t'hagi impulsat a fer eixe moviment?
La veritat és que el que vaig fer va ser deixar-me portar una mica pel que els temes que volia parlar. Va coincidir que vaig crear l'Instagram en una època en què vaig començar a descobrir el feminisme i va ser això que, clar, com que em feia pensar alguna cosa i la meva manera de rebre aquesta informació, digerir-la i d'alguna manera voler expressar-me és la il·lustració. Això és, clar, vaig estar al principi de Transforta Rebel llegint molt sobre el feminisme i suposo que és per això que vaig decantar més com el moviment cap aquí, o sigui, el projecte cap aquí. Però vaja, que no, és, no, no em limite, o intente que no em limite Tres Voltes Rebel a que siga purament feminista o sols poder parlar d'això, però la veritat és que a dia d'avui són les coses que... els temes que més m'inquieten i els que més, sobre els que més tinc que dir, no?
Molt bé. I dins del teu món, Imagine que t'hauràs trobat obstacles, no? Simplement per ser dona, sí. I potser t'hauran impedit avançar per ser simplement una dona, no? I com en tots els treballs sempre hi ha obstacles. Tu has sentit això en alguna ocasió?
Sí, la veritat és que sí. És que de vegades els clients com que no et prenen en sèrio, a més de dona, bueno, soc relativament jove, no? I no tinc molta experiència laboral i tal, i així que en moltes vegades no es pren en sèrio el meu criteri. Quan, si m'estàs contractant a mi, serà perquè t'agrada el que faig, no? Clar. Que és, em sembla una mica una falta de respecte com estar posant en dubte tot el retorn que el que jo et propose. I per altra banda, tristament, també m'ha passat que en algun client, en un en concret, com va arribar a haver com un coqueteig, un intent de... Perquè cada vegada que quedes amb una persona, a mi em sap greu, però és que jo cada vegada que quedo amb un home per alguna cosa de feina, vaig intranquil·la,
sí.
Perquè ja tinc l'experiència d'una de les primeres feines que vaig fer com a tres voltes rebel, pues, vaig rebre assetjament per part d'una persona i d'un home gran i, clar, sembla com un conte o algo, no? És com, tinc una pàgina d'Instagram o un conte d'Instagram en el que estic denunciant aquestes coses, tu vens en contracte, sí. I estàs tornant a fer allò que estic denunciant.
Sí,
o sea, molt heavy, però
sí,
real.
És com molt contradictori, no? A la fi, t'està contractant per el que tu reivindiques, per el que tu il·lustres i al mateix temps ell està fent el mateix, no? I dius...
Sí, però jo considero, crec que és que aquestes persones el que pensen és que, los que acosen són los otros i com que ells tenen el dret o algun... No ho sé, perquè si no, no trobo ninguna explicació.
Sí, de vegades hi ha persones que es posen el tratge de soc superfeminista i realment...
Sí, bueno, i res més lluny, sí, la realitat.
Bueno, en els últims temps està el feminisme més present, ja ho estem parlant, als carrers, a la política, no? A les manifestacions són les més multitudinàries. Creus que necessitem millorar o reivindicar més dins les aules el feminisme i també que hi ha gent més referents feministes per a poder avançar en educació?
Jo, mira, quan vaig descobrir el feminisme vaig pensar, però m'hauria encantat saber d'això des que vaig néixer. Mm. Per mi el feminisme hauria de ser una assignatura. O sea, sona broma, però, sí. Però ho dic en sèrio. O sea, crec que hauria de ser una assignatura des de peque, perquè el feminisme, ja ho sabem, no? Feminisme és igualtat i una persona feminista és una persona antiracista, antihomòfoba, és una persona que es preocupa per la igualtat dels drets humans, no? De les persones, de tractar-nos com a iguals. Per tant, em sembla com supernecessari. I crec que això, que hauríem de saber-ho des de peques i hauríem de tindre referents dones que ens falten mogolló i no és que no hagin existit. Mm. És que la societat no les considera persones que admirar perquè són dones.
Exactament, i més en carreres com la teva, per exemple, no? Uh-huh. O per exemple jo que estudio polítiques, no hi ha referents dones, són tot, inclús hi ha dones darrere d'un home, perquè no sé, en eixa època, està clar que l'època no era la mateixa, però segueix passant, no? Que no estan havent referents femenins i és un problema perquè pareix que no existim.
Clar, en la meva carrera és com molt evident, perquè potser a la meva classe de 75 persones érem 65 dones i després tu vas a una galeria d'art i el 90% són noms d'homes.
Sí.
Això vull dir, com s'arriba a invertir el torn d'esta manera? I és que, clar, no se'ls considera les dones bones creadores i com que puguem tindre un projecte ferme que dure endavant. És una pena, però jo quan vaig entrar el primer dia a classe vaig veure tantes dones i vaig dir, ostres, i què fem després totes aquestes dones quan acabem la carrera?
Efectivament. Bueno, i per últim, ja per anar Acaban la entrevista. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Es el teu primer llibre. Per què vas donar el pas de crear-lo? I a més, no sols és un llibre d'il·lustracions, jo que he tingut el plaer de llegir-lo, contes una història viscuda, que posa, la veritat, els pèls de punta. I què ens pots contar sobre eixe llibre, no? Sobre eixe, entre comilles, fill que has donat ara a conèixer?
Pues mira, se'm va donar l'oportunitat de poder fer, o sigui, transmetre el missatge de Tres Voltes Revall en format llibre, com d'adaptar les il·lustracions al llibre, no? I vaig considerar que tenia una cosa que dir, o sea, no volia que fossin simplement com il·lustracions i petits textos. Tenia una història, que era la meva història, que coneixia molt, molt, molt poqueta gent. De fet, crec que ningú la coneixia sencera. Si els havia parlat del tema de la gordofòbia, no els havia parlat del tema de la violència masclista, per exemple. I vaig considerar que era un bon moment per alliberar-me d'aquesta història, explicar-la i potser així ajudar a persones que l'haguen empatit també, no? Perquè malauradament la història que conta el llibre és una història totalment real, o sigui, no n'hi ha de les fictícies ni res. És que la gent, quan se l'ha llegit, he rebut moltíssims missatges dient-me, a més, m'he perdut llegint i m'ha donat la sensació que era jo la que estava... Sí. Explicar la història, no? I és això, a la volta que bonico, perquè em sent com arropada i aquestes persones també s'han sentit com que no estan soles i aquestes coses les han patit, però això que no sols ho han patit elles, és supertrist saber que és tan comú el que explica aquí. I, bueno, el motiu va ser este, pensar que la història, si me la guardava sempre, me aniria cremant per dins i no faria ninguna funció i potser compartint-la podia crear com un vincle en aquella persona que ho llegira o alertar de què és el que pot passar, com perquè jo expliqui els símptomes, no?, d'alguna manera per dir-ho així, d'una relació masclista, com comença i tal, que és superbonic. I res, això, pues, espero que si algú ho llegeix i alguna vegada li començarà a passar, que recorde com acabava.
Sí, de fet, el que dius d'aquest vincul, no?, que crees amb la persona que t'està llegint, sí que és veritat. En moltes d'aquestes històries, d'aquestes il·lustracions, jo penso que totes en algun moment hem pogut viure aquestes situacions, quasi totes les que hem llegit el llibre, perquè és com molt lo típic de l'amor tan romàntic que t'arriba a controlar de tal manera, o quan inclús parles de la menstruació, vull dir-te, des d'un punt fins a un altre. Penso que sí que és veritat que has creat ahí algo que fa que el vincul en la persona que t'he llegit siga molt proper, perquè a la fi ha viscut el mateix que tu.
Moltes gràcies.
Bueno, home, moltíssimes gràcies a tu per compartir este ratet amb nosaltres i per voler col·laborar amb el programa. I bueno, anem a continuar amb una altra companya teua de també artista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Adéu.
¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilizas un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bueno, Andrea, ¿cómo has visto la entrevista con Ame?
Bueno, yo creo que increíble, o sea, es una artistaza con todas las letras de la palabra, ¿no? O sea, no solo hace arte, sino que hace arte feminista, lo mezcla con música, lo mezcla con cultura, además ha escrito un libro, o sea, yo creo que es increíble. Me parece que reivindicar el feminismo también desde la parte de la ilustración, desde la parte del arte, me parece increíble. Además, como ella misma comentaba, que que es una manera de llegar a la gente, y más en el mundo que vivimos, que ahora es instantáneo, ¿no? O sea, lo quiero y lo quiero ya, ¿no? De un golpe de vista tú puedes ver su imagen y te transmite, ¿no? Al igual que su libro, que te lees un par de páginas y dices, me siento dentro, es que, ¿cómo puede ser posible, no? Pues nada, yo creo que agradecerle a Ame que haya querido participar con nosotras, agradecerle toda la lucha que está haciendo, el tiempo que le dedica a esto, que sé que no es fácil, que la gente, como ella misma ha dicho, ¿no?, coge sus imágenes sin su permiso, también lo típico de, oye, venga, hazme esto gratis, no sé qué. Yo creo que todo eso, todas tenemos un amigo o amiga artista que alguna vez le ha pasado, ya sea ilustrador o ilustradora, ya se dedique a la canción, ya se dedique a lo que sea, siempre está el típico colega que te dice, venga, tal, háztelo gratis, ¿no?
Sí, y también cómo cuenta a través de sus ilustraciones o su libro, lo que ha vivido. Porque eso, si estás detrás de un nombre, ¿no?, de un seudónimo al final, pero eres una persona de carne y hueso que has vivido situaciones, pues como ya contaba, ¿no?, con una relación un poco complicada, luego situaciones que muchas mujeres vivimos y todo eso, ¿no?
Sí, también es darle voz, ¿no?, y darle visibilidad a esas cosas que, como tú has comentado también, son tabú o no están suficientemente visibilizadas en nuestra sociedad, como por ejemplo, has comentado varias veces, hablar sobre la menstruación o hablar sobre la violencia machista que podemos sufrir a diario, ¿no? Esos micromachismos que son casi imperceptibles pero que al final se sufren, ¿no? Pues parte del trabajo de Ame yo creo que es precisamente prevenir a otras mujeres de lo que ella misma, según lo que comenta en su libro, ¿no?, ha vivido y según ha comentado también. O sea, si tú lees este libro y te sientes identificada con las primeras páginas, léete las últimas para ver lo que va a pasar, ¿no?
Exactamente, y lo que ella decía, ¿no?, que mucha gente le hablaba y le decía, es que me siento a leer y no puedo terminar de leer dos páginas seguidas porque me veo reflejada y me conmueve, ¿no? Y es que es verdad, es que yo, incluso yo sé que tú también hemos leído el libro y hay páginas que dices,
son duras.
Sí. Son duras. Es que
y
lo hemos vivido.
Y que dices, hola, soy yo.
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias a Ame y a la vuelta seguimos con otra entrevista con nuestra compañera Amparo Calabut.
¿Cuántas cosas puedes hacer en 20 minutos? Ninguna será como salvar una vida. Dona sangre. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Radio UMH.
Y continuamos en Derribando Muros. En esta ocasión vamos a tener una invitada especial, María Murnau. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a través de Feminista Ilustrada se dedica a diseñar y ejecutar campañas sobre la igualdad de género, tanto a través de sus viñetas como a través de talleres, conferencias. Nos hace reflexionar sobre cuestiones como los complejos, el mito del amor romántico, la soltería, el empoderamiento femenino o los vientres de alquiler. Te pregunto, Feminista Ilustrada, ¿por qué? ¿Para qué?
Pues porque es muy, muy urgente concienciar a la sociedad. Sí que es cierto que a nivel legal hemos avanzado muchísimo, pero lo que es necesario es que cambie la mentalidad de la gente. Es decir, porque ponga una ley, automáticamente la gente no piensa en función a esa ley. Y si los jueces, la policía y las personas encargadas de llevarla a cabo no tienen voluntad, no comparten esas ideas, es muy difícil que la situación de las mujeres cambie.
El humor, el arte, ¿pueden y deben ser grandes aliados del feminismo?
Sí, yo creo que sí, porque siempre se ha vinculado el feminismo al mundo universitario, al académico, y el feminismo realmente está en todas partes, porque es algo que es la estructura de la sociedad. O sea, el machismo es la estructura de la sociedad y el feminismo tiene que ir por todas las vías posibles de difusión. Y creo que el arte siempre es una forma, bueno, en todos sus formatos, es una forma muy efectiva para que la gente perciba un mensaje sin que haya un lenguaje académico de por medio, que pueda poner una barrera, y el humor también siempre es una forma muy, muy efectiva de conectar con la gente.
Sí, feminista ilustrada te ha permitido eso, ¿no? A través del arte, del humor, con imágenes muy claras, ¿no? Difundir ideas o cuestiones que son altamente complejas, como el tema de los vientres de alquiler o el mito del amor romántico, ¿no? O el tema de los complejos, esos complejos que nos vienen de fuera y que también, sin darnos cuenta, nos exigimos a nosotras, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, la página, bueno, el proyecto, digamos, el objetivo que tiene es tocar todos esos temas que al final no los ves hasta que alguien te hace te lo enseña, te abre los ojos, porque estamos totalmente codificadas para no verlo. Y es importante que las que, bueno, pues por suerte tenemos esas habilidades o nos hemos formado en eso, pues cojamos ese camino.
Sí, bueno, esta semana reflexionabas en torno al tema de la exigencia de depilarse. Y bueno, incluso habían compañeras que admitían que en alguna ocasión se habían sentido, bueno, que lo habían hecho por condicionadas, ¿no? Este tipo de reflexionar al respecto es sumamente importante, ¿verdad?
Sí, o sea, hay muchas chicas que dijeron que ellas se depilaban por los demás y que no sabían superar eso. Y bueno, es cierto que obviamente el objetivo es hacerlo por una misma, elegir si hacerlo o si no, o de vez en cuando sea, pero tampoco hay que sentirse culpable por no poder superar todas esas imposiciones, porque es que es imposible. O sea, siempre hemos crecido con eso, nuestro sistema funciona así, nuestra mente funciona así.
Y te pregunto, ¿internet, aliado o enemigo? ¿Qué pasa con los haters?
Bueno, o sea, al final internet es un canal y nos sirve tanto a nosotras como a la gente que piensa de forma contraria. Entonces, yo creo que debería utilizarse para construir y no para destruir. Pero bueno, ellos creo que tienen la misma visión, ¿no? Que nosotros estamos destruyendo. Y obviamente estamos destruyendo su sistema de privilegios, menos mal. Pero no sé, hay gente que no tiene vida socialista y todo el día, vaya.
Bueno, aquí estamos en la Universidad Miguel Hernández de Elche, de hecho estamos en la radio de esta universidad, y te pregunto, yo tengo la suerte de poder dar clases, ¿no? Trabajo de derechos fundamentales, igualdad efectiva, y bueno, ofrece una cantidad de posibilidades muy, muy positivas, ¿no? Pero ¿hace falta, necesitamos más feminismo en las aulas?
Sí, o sea, hace falta hablar de feminismo, pero sobre todo incluir una perspectiva feminista. Para cualquier carrera, clase, asignatura, en todo. Porque está muy bien que hablemos de feminismo, que lo conozcamos de forma teórica, etcétera, pero lo que hay que hacer es aplicarlo a la vida. O sea, si no, siempre pasa como iba pasando los siglos, que se quedan en los libros y que solo lo tocan la clase académica, que sí que está muy bien, porque es cierto que para construir las leyes pues hay que tener una buena base, pero es la población la que tiene que integrarlo en su vida.
Bien, por último, ¿nos cuentas algo sobre Diario de una Rebelde?
Pues sí, pues mira, es la segunda parte, digamos, la aplicación práctica del primer libro, Feminismo Ilustrado, donde se explicaba los conceptos de forma un poco más teórica. Y en Día de una Rebelde, pues es un día de una chica cualquiera, puede ser universitaria, puede ser trabajadora, en fin. Y muestra todo lo que nos podemos encontrar las mujeres en el día a día. Tanto de acoso, como te levantas y piensas que vas a desayunar porque estás a dieta, como casi todas las mujeres, qué te vas a poner para ir a trabajar, lo que te encuentras en la oficina, el paternalismo, o lo que te encuentras en la discoteca, en fin, todas esas cosas.
Muy bien, bueno, nada más que agradecerte tu labor a través de Feminista Ilustrada y también a través de esos talleres, conferencias, de esa labor de día a día, de esa militancia, y agradecerte tu tiempo y tus reflexiones de hoy. Muchísimas gracias, siempre estás invitada a Derribando Muros, María.
Muchas gracias a vosotros por haberme llamado.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Bien, queridas oyentes, hasta aquí el programa de hoy de Derribando Muros, un programa especial que cierra esta temporada. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y por dar cabida a un espacio feminista, político, dialogante, crítico. Además, dar las gracias y saludar a Sergio Jabaloy, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a las colaboradoras, a Andrea, Bea, Irene Belmonte, y por supuesto a las dos ilustradoras que hoy han colaborado en Derribando Muros. Gracias, Ame, y gracias, María. Que tengan un buen día. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.